I doncs, què voleu? Tinc calor, els dies llargs, les festes dels pobles... Què més voleu? Un sorteig de Loteria Nacional amb 105 milions en premis? Doncs també. Aquest dissabte 9, sorteig extraordinari de setembre de Loteria Nacional amb 105 milions en premis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La tornada és bona quan l'estalvi sona. Aquest setembre, en Maller Origen t'ho posem fàcil perquè puguis reprendre els bons hàbits. Omple el rebost amb les millors promocions en fruita i verdura, plats elaborats, refrigerats... Tornar i estalviar, en Maller Origen, són sinònims.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Ja és aquí! La tornada al col·legi més supercalifragilística!
I al Corte Inglés tenim les motxilles amb rodes Compaq a 39 a 95 euros perquè arribis el primer a classe. Fins al 30 de setembre, la tornada al col·legi més supercalifragilística. Només al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Bé, són les 10 i 2 minuts. Recordeu que d'aquí una hora aproximadament parlarem d'un dels grans temes d'aquest estiu, que és aquest personatge inicialment molt sota carro i molt perillós, que va matar i va deixant totes les pistes d'un assassinat. Jo crec que és l'assassí més burro de la història, que jo a vegades penso que tot això és una... Sí. Debò, que penso que tot és una sèrie que ens estan prenent el pèl, perquè no tenim solta ni volta, que és el que ha passat a Tailàndia. I avui en parlarem amb l'advocada del pare de la criatura, del Rodolfo Sancho. Recordem que l'avi era Curro Jiménez, Sancho Gracia. I es portareu més de la família, i després hi haurà per aquí el David Brock, també hi haurà en Pere Mas, l'Alejandra Palés. Bueno, a les 10 i 3 minuts, Ramon Rovira, estem tots expectants amb la teva informació.
No, home, a veure, ja, anem a pams. Primera, per posar-ho en context, això de la reunió que hi va haver-hi l'altre dia entre Yolanda Díaz i Carles Puigdemont és un fet d'una significació absoluta. Val a dir que no és la primera vegada, pel que jo sé, que hi ha hagut contactes amb representants, no directament membres del govern, però sí molt pròxims al govern, i m'atreviria a dir que en un moment determinat hi va haver-hi, se li va encarregar una gestió a l'expresident Zapatero per tal de que fes una aproximació a veure quina era la situació en què es trobava Carles Puigdemont. No va parlar-hi directament, pel que jo sé, insisteixo, no van parlar directament, però sí que hi va haver-hi, doncs, per intermediaris, una aproximació en aquest sentit de dir, escolta'm, això com hem de resoldre-ho? Com hem de resoldre aquest tema? Per tant, aquest tema no ve d'ara. Aquest tema, el govern espanyol ja fa temps que sap què és el que vol Carles Puigdemont. I Carles Puigdemont vol, bàsicament, una cosa. No tant, jo crec, sincerament, que no és un tema personal seu, perquè ell ho ha dit, i no és, és acabar amb aquesta situació d'angoixa, aquesta situació d'inestabilitat en la qual estan visquent centenars i centenars de famílies, per una banda, pel tema que els hi caigui una sentència que hagin d'anar a la presó, pel tema del procés en el seu moment, i per altra, pel tema del que suposa des del punt de vista econòmic la inestabilitat de que el Tribunal de Comptes et posi una multa que et pot deixar molt, molt penjat. Per tant, aquesta és una primera qüestió. No ve d'ara, fa mesos que el tema està sobre la taula, és molt important per mi la visita de Yolanda Díaz, òbviament ho sabia el Pedro Sánchez, això, ja crec que a aquestes alçades de la pel·lícula, com feia un mes que s'estava muntant, sabien, i va ser, i sabia fins i tot el que li havia de dir i el que li havien de dir, i allà es varen posar les bases de com aquest tema s'ha d'implicar, s'ha de fer, s'ha de portar a terme, per tal que hi pugui haver-hi els vots, els 7 vots dels diputats de Junts. Això vol dir que estigui tancat? No. Això vol dir que hi ha una base sòlida sobre la qual parlar, i que hi ha un acord màxim amb els temes en els quals es pot tancar. Fixa't que hi ha una qüestió molt important. De tots els temes que es van parlar, n'hi ha un que queda de banda, i que tu ahir destacaves molt bé com feies les referències a la conferència d'en Carles Puigdemont, que és el tema de l'autodeterminació i del referèndum. Per aquí no hi pot passar el govern. Entre altres coses, perquè obrir aquest meló, bueno, això seria ja, anava a dir una guerra civil, no, però bé, una bronca descomunal en tots els sentits, que ja hi serà igual la bronca, eh? Ja hi serà igual i la dreta s'aprofitarà. Però les altres coses sí que són factibles. Segurament que en Xavier Melero ens il·lustrarà des del punt de vista legal de si l'amnistia pot ser més fàcil o pot ser més complicada. Hi ha una pila de precedents a Europa per no anar més lluny, en què s'han aprovat amnisties, hi ha casos, per exemple, a Espanya mateix, d'amnisties fiscals, ja sé que no és el mateix.
Tombades pel Tribunal Constitucional.
Tombades pel Tribunal Constitucional, però que finalment van acabar aplicant-se i que van tenir...
La sentència de 2017 va anul·lar...
Està Melero traient una mica la...
Sí, no, però perdona, Xavier, és que jo el que no et dic és el que faci el Tribunal Constitucional. Jo aquest tema, evidentment, no el sé, i el Tribunal Constitucional ens ha donat proves de que això pot... No, s'ho pot carregar, efectivament.
No el Constitucional espanyol, moltes de les amnisties que s'han donat al món els darrers anys...
No les de Portugal, per exemple. N'hi ha dues a Portugal, una altra que no es recorda, la del 96, sí, que se'n deia les Forces Populars, que era un grup terrorista, que havien comès més de 80 atemptats i varen ser amnistiats, i no va passar absolutament res. A França hi ha hagut casos...
Saps què passa a Portugal? Que hi ha una previsió expressa, un article de la Constitució sobre les amnisties.
Sí, és veritat. Sí. Però Espanya no hi és, Espanya no hi és, i per tant, això no vol dir...
Espanya no hi és, però no hi és per raons.
Per què vol dir que no es pot fer?
No perquè se l'hagi oblidat ningú.
Perquè es pugui fer, si es vol fer.
Però és evident que...
Aquest és un argument molt feble, eh?
No, a la Constitució també... El mateix que fa servir tu per dir que no es pot fer, si no,
eh? A la Constitució no diu res de l'esclavitud, eh?
No.
Que no? Que està... I què vol dir? Que es pot legislar un contracte de compra-venda de persones?
La Constitució es diu sobre les llibertats bàsiques que són contradictòries amb l'esclavitud. És a dir, no, aquest argument no serveix gaire. Però és que
bàsicament... Ni al contrari.
Però espera't un moment, no és un moment. És que esteu parlant de les amnisties fiscals i no sé què. És que en aquests moments hi ha una llei d'amnistia vigent a Espanya, per la qual, per exemple, no es pot jutjar a Espanya a Martín Villa, que és la llei d'amnistia del 77, i aquesta està vigent.
No és que estigui vigent, és que els subjectes afectats per aquesta llei continuen estant amnistiats. Això no vol dir que cap fet nou... No, clar, pugui emparar-se amb la llei del 77.
Entre altres coses, perquè la llei del 77 amnistia a partir d'una data. És impossible que cap fet nou, ni el 78 ni el 79, tal. Però és que en aquests moments hi ha una amnistia vigent a l'estat espanyol, ens sembla absolutament evident, i a més certificat pels tribunals quan s'ha plantejat aquest debat, quan s'ha plantejat, i aquesta amnistia sí que genera problemes, que és el que refereixes tu a les amnisties que han derogat en el cas, bàsicament, de les dictadures del Cono Sud, que són amnisties que són leyes de punto final, que afecten a delictes de lesa humanitat, i aquestes no poden ser amnistiades. Tot i que no poden ser amnistiades, en el cas espanyol segueixen amnistiades. Sí, és a dir, quan s'ha plantejat això,
no,
per la llei d'amnistia del 77...
Però, Xavier, hi ha recursos,
tant, crec,
hi ha recursos.
El debat que dura des del 2017, quan ja es va proposar una llei d'amnistia per solucionar això, que manta vegades s'ha dit no és constitucional, jo crec que aquest debat ja podríem deixar-lo al costat. És molt evident que en el cas espanyol no cal anar a Portugal, o França, o no sé on. En el cas espanyol, amnistia és possible en la mesura que hi ha una llei d'amnistia prèvia a la pròpia Constitució que els jutges accepten posteriorment, em sembla que això és evident, que es pot amnistiar. El que prohibeix la Constitució són els indults generals.
Difereixo absolutament.
No en tenia cap dubte.
Endavant, Xavier Melero.
No, difereixo. A veure, la Constitució efectivament no diu res respecte de l'amnistia, es refereix a la prohibició d'indults generals, el qual deixa el dret de gràcia, en principi, limitat a l'indult particular. Uh-huh. Recordeu que l'Aznar, en el seu moment, va fer un superindult a unes 1.300 persones seguides, indults individuals, perquè no podia fer un indult general. O sigui, va fer un frau de llei perquè no podia, entenia que no podia. Els propis diputats de Junts el 2021, quan van presentar una proposta al Congrés que recollia l'amnistia, proposaven una reforma constitucional perquè ells mateixos entenien que amb la Constitució tal com està no hi cabia. Si mirem els debats històrics del constitucionalisme espanyol i mirem les dues vegades a la història d'Espanya on s'ha parlat d'amnistia a les constitucions, 1869, després de la Revolució Gloriosa que fa fora Isabel II, 1931, Constitució Republicana, indult de 1936 de l'amnistia de 1936 del Front Popular pels fets d'Astúries i de Catalunya, veurem que la fonamentació de les amnisties és just el contrari del que jo entenc que s'està dient ara. Vull dir, està parlant de situacions polítiques excepcionals, vale? I d'unes parts que intervenen, una que exerceix el dret de gràcia i una altra que es compromet a no utilitzar els mitjans que ha emprat fins aquell moment per la seva reivindicació política. I això és el que porta a l'oblit, al punt final i a la conciliació. I jo no veig que aquestes siguin les bases que inspiren... Sí, sí.
Els fets van ser una mica excepcionals, no?
Sí, no, els fets... Jo no dic que siguin
excepcionals.
Jo dic que no veig que, per part, per exemple, de qui seria beneficiat de l'amnistia, que en aquest cas serien les persones implicades, i així, com a mínim així ho desprenc del que venen dient els seus portaveus, una voluntat de reconduir la situació que impliqui no tornar a emprar els mitjans que van portar a la suposada comissió de determinades...
Clar, però jo crec que és molt evident que és molt difícil l'aplicació de la llei d'amnistia, i per això a mi em sorprèn, i abans el Ramon parlava del tema del referèndum, deia l'amnistia sí, el referèndum no, no? Em sorprèn com el sistema polític, mediàtic i de poder espanyol està disposat a tragar-se l'amnistia, que té un punt humiliant, si vols, per l'estat de dret, perquè al final una amnistia implica assumir que hi va haver una persecució ideològica, que es van aplicar lleis antidemocràtiques o injustes, és a dir, que es va obrar malament, no? Perquè l'indult, que és el que vam veure la passada legislatura, l'indult és condemna en ferm i després algú fa una mesura de gràcia, fa un perdó. No, aquí no. Aquí és dir, no, ens vam equivocar, el nostre ordenament jurídic era injust, era repressiu, no valia, per tant, i per això també surten els policies i diuen no, nosaltres no volem l'amnistia perquè creiem en la llei.
Poden dimissa.
Bueno, sí,
si t'amnistia, t'amnistia.
Poden dimissa com tothom, però ells ho justifiquen políticament quan diuen no, nosaltres vam aplicar unes lleis que són justes, que són legals, que veuen d'un estat que és democràtic i, per tant, no volem cap amnistia. És a dir, jo crec que l'amnistia, si anem a mirar al fons, és un tràgala molt fort i té un punt d'humiliació a l'estat de dret, i, en canvi, el tema del referèndum, el tema d'exercir d'alguna forma l'autodeterminació, preguntar, hauria de ser més fàcil. Xavier Domènech aquí és el primer que va posar damunt la taula al nostre país de forma molt rotunda, no?, i que va generar un debat, el tema de l'acord de claredat. Però és que si mirem, la Constitució preveu mecanismes legals que, sense que hi hagi després cap qüestionament legal, podrien donar peu a preguntar l'opinió dels catalans. És a dir, l'article 92 de la Constitució, que regula les consultes sobre temes d'especial interès polític, diu que aquesta és una competència de l'Estat, i l'article 150.2 de la Constitució permet transferir aquesta competència. De fet, és el que es va demanar l'any 2014, en aquella vegada que van anar al Congrés dels Diputats la Marta Rovira, el Jordi Turull i el Joan Herrera, es va demanar allò i es va tombar. Per tant, seria molt més fàcil. I anant una mica, si em permets, enganxant amb el Puigdemont d'ahir i amb el que deia el Ramon Rovira, jo crec que és molt difícil pensar que Junts per Catalunya, després de tot el que ha plogut aquests 5 anys, de tots els tuits, de tota la retòrica i de tot el que s'ha dit, a canvi d'una amnistia investirà a Pedro Sánchez. Jo crec que és potent el que diu ahir Puigdemont, que diu l'amnistia és la condició prèvia per començar a negociar, perquè implica que negociem, diguem-ne, amb condicions d'igualtat, no? Que no hi hagi un repressors i un reprimits. Si perquè hi hagi, i jo crec que n'hi haurà, i que el govern del PSOE posarà més coses damunt la taula, però és evident que només l'amnistia no fa entrar en aquesta zona de grisos, no? Perquè el que voldrien Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, i ho han dit des del 2017, diguem-ne, és l'amnistia i el referèndum acordat. Entenent que això no estarà damunt la taula, perquè el referèndum acordat com a tal, cap govern espanyol pactarà un referèndum acordat a canvi d'una investidura d'uns pressupostos, però sí que hi ha d'haver, entre aquest referèndum acordat i l'amnistia, i entre l'amnistia pelada, hi ha d'haver una zona de grisos, com a mínim, que ho posa molt difícil als partits catalans per dir que no.
Melero, un apunt a peu de pàgina, vaig donar a Ana Gómez i després Domènech.
Per donar-li la raó al que estava dient ara mateix, amb el sentit que realment una llei d'amnistia implica el que va dir el propi Tribunal Constitucional a la resolució d'un dels recursos contra la llei del 77. El règim d'on venia la legislació per la qual s'amnistia la gent era un règim injust.
Vale? Ana Gómez.
A veure, Javier, no recordo jo que el règim de la dictadura franquista hagi fet massa acte de contricció, de no tornar-hi. No. Si és amb això el que et referies.
Home, evidentment que... no em referia a això.
Ah,
evidentment no, no.
Tu has dit que era una condició clau per poder
jo deia que el punt final, l'oblit, el punt final implica una reconsideració per part de les dues parts.
Bueno, ja, però és que aquesta, el que diu l'Anna té raó. Aquests no han reconegut, jo no recordo ni un que hagi sortit a dir, oiga, pues jo si fui un criminal.
El 77 ningú no va sortir a dir que soy un criminal, però recordem, i tu recordes igual que jo, que es van suïcidar, que es va fer el harakiri, el franquisme.
Jo crec que esteu fent... Perdoneu, perquè us enfadareu.
O la voladura controlada.
No, jo no m'enfadaré mai.
O voladura controlada.
Anna, has de dir alguna cosa més?
Perdoneu.
Sí, i tant que sí. No, jo voldria anar a pams. Primer, ens van passar tota la primavera doncs dient que venia la ultradreta, i la ultradreta no ha vingut. Més aviat va baixar força vots.
Sí,
i amb el PP no van poder sumar. Això què vol dir? Això vol dir que hi ha una oportunitat de que doncs, a Espanya el trencament constitucional que va comportar el PP quan va recórrer l'Estatut de Catalunya, doncs hi ha gent que el pot entendre que allò va ser un trencament constitucional i que a partir d'allí s'han fet aberracions envers el dret de Catalunya de decidir el seu futur. Aberracions que van des del judici a la persecució judicial. Per tant, jo crec que seria bo que ara que aritmèticament es pot tornar a començar, es tornés a començar. I això implica per les dues bandes. Evidentment, l'amnistia és absolutament innegociable, sí. Uns mediadors per negociar, també. I, evidentment, deixar la via judicial. Si això l'Estat espanyol i el PSOE, en aquests moments, jo crec que Sumar no tindria cap problema. Si el PSOE aconsegueix fer-ho entendre amb alguns dels seus barons que encara estan al 77, doncs es pot començar una nova etapa que pot ser força enriquidora. I, per tant, jo estic bastant esperançada de que encara hi ha una mínima esperança. Ja sé que ens han enganyat moltes vegades i que després pot passar com a l'Estatut, que pot vindre el Constitucional i doncs, tirar per terra tot allò que es negociï. Però, en certa manera, jo crec que hem de ser optimistes. I en quant a l'amnistia, Javier, no hi ha absolutament, per mi, cap impediment que la faci absolutament plausible, lloable i aplicable, com han dit molts prestigiosos juristes, igual que tu, que estan absolutament convençuts que està dins de la Constitució. I en quant al referèndum, també estic amb el Ferran Casas, que el mateix que ara parlàveu de la Rovira i el Turull, que ho van demanar, abans ho va demanar també l'endecari Ibarretxe i li van dir que no, es pot traspassar perfectament les competències de les consultes i es pot fer una consulta. Que aquesta sigui vinculant, ja es negociarà, no, evidentment.
Cap referèndum a Espanya és vinculant, només ho és de la reforma de la Constitució.
Per tant, seria un pols, un pols, i que s'hagi de fer demà, doncs millor que no, saps? Perquè ara l'independentisme està a mores baixes i és millor, doncs, tornar a les naus d'hivern i recomençar.
Em fa el Xavier Domènech, així com els dos dits, com dient, t'ho faré breu, que no s'ho creu ni ell, perquè això quan algun tertulià et fa així amb els dits que ho faré breu, apreta a córrer.
Bueno, ho intentarem.
Apreta a córrer, ho intentarem, però serà sempre després de l'admirada publicitat.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a nespresso.com. Nespresso, What else?
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
Descubre La Veterinaria, la nueva novela de Sarah Lark, una ambiciosa saga familiar ambientada en el siglo XX, abarcando las dos guerras mundiales, amor, amistad y mujeres que rompen barreras. La Veterinaria de Sarah Lark, publicada por Ediciones B, ya a la venta.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9:45 i perds l'express a Hogwarts. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC i amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta grans companyies per aquesta tardor a la 40a temporada BBVA de dansa.
Martha Graham Dance Company, Antonio Najarro, Crea Dance Company, Otra Danza, El Ballet de Kiev i una gala de ballarins principals entre la programació d'aquesta tardor.
Consulta tota la temporada a lafaccultural.cat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí, sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Del 6 al 16 de setembre al teu concessionari pots tenir el teu Nissan amb entrega immediata, grans descomptes i no pagues fins al 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra que me lleve hasta ti y estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Verano en rojo.
Estrangulamiento, ¿no?
Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas.
Entonces el asesino es creyente.
Todos saben, todos callan. Marta Nieto, José Coronado.
Esto no es algo puntual, no se está haciendo nada para pararlo.
Verano en rojo, 8 de septiembre exclusivamente en cines.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10 i 24. Sencers aquí al foc. Ara estàvem parlant del que parlarem aquí a les 11, que és això de Tailàndia. Després vull parlar d'una cosa, que és el tema de l'amnistia. Del tema de l'amnistia. Però abans, Xavier Domènech...
No, jo és que anava a parlar precisament del tema de l'amnistia.
De l'amnistia
en Tailàndia? No, t'arribarà.
No, jo dos apunts sobre el tema de l'amnistia i sobre el tema del referèndum. Jo crec que, precisament com que això crec que passarà, si és que passa tan ràpid, tot això que esteu argumentant, és a dir, que una part veu l'amnistia com el reconeixement del propi estat de que la base jurídica que va aplicar era absolutament injusta, i hi haurà una altra part que dirà no, l'amnistia és posar el comptador zero i oblidar el passat. Hi haurà una altra part que dirà no, l'amnistia és una humillació. Jo crec que tot això es concretarà amb una cosa molt senzilla.
Pot ser que tot sigui
cert?
Pot ser que tot sigui cert?
Jo crec que tot
no sigui contradictori?
És
que a vegades passa.
En les negociacions de resolució de conflictes hi ha una cosa bàsica, que és no començar a imposar el teu relat a l'altre. I això significa que probablement la llei que s'acabi provant, si un mira l'amnistia del 77, que tothom parla, en realitat n'hi ha dues. Hi ha el decret llei d'amnistia de juny del 76, que aquesta té un preàmbul, i la llei d'octubre del 77. La llei d'octubre del 77, la podeu buscar a Google tots els oients tranquil·lament per veure què és una llei d'amnistia, la llei d'octubre del 77 no té preàmbul, no diu res. Diu, article 1, quedaran amnistiados todos delitos de naturaleza política, que siguen, i llavors ho concreta. Estos delitos seran tal, 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 punto. Bueno, és una mica més llarg, però punto. Per què? Perquè intentar imposar un relat en tan poc temps és complicadíssim. O sigui, negociar el relat té problemes fins i tot per la pròpia aplicació de la llei. I després sobre el tema del referèndum que comentava Ferran Casas, que jo també ho he defensat, que l'article 92 de la Constitució ho permetia. Però hi ha diverses sentències del Tribunal Constitucional, una primera sobre una declaració del Parlament de Catalunya que deia tot allò que es fa referència al dret a decidir no és inconstitucional, que obria molt el camp, i hi ha una següent que diu que no. És a dir, que la pregunta sobre la realitat que modifica la realitat constitucional espanyola no pot ser produïda amb un referèndum, encara que sigui consultiu, en un territori específic. Per això jo crec que s'haurà d'anar, i seria el moment, jo no entenc massa què fa Esquerra Republicana, que sembla que està com molt el Puigdemont ocupat al centre, seria el moment que Esquerra Republicana comencés a proposar el tema del pacte de claredat, que és el que permetria efectivament intentar solucionar aquest altre tema, perquè aquest altre tema no es soluciona, no és un problema només que el Puigdemont l'hagi deixat.
Recordem una cosa respecte del tema, que sincerament, més enllà del que tots escoltem i que ens diuen i que a vegades ens intoxiquen, jo crec que el tema del referèndum, efectivament, o l'autodeterminació, diguem-li com vulguem, en aquests moments no toca, em deia el president Pujol, i que per tant és un tema que es deixarà per desenvolupar al llarg d'aquesta legislatura, que sí que jo tinc la sensació, pel que m'han dit, de que serà una legislatura territorial, no únicament per Catalunya, on es vol tancar efectivament aquest meló, sinó també per Euskadi, on hi ha realment obert un altre tema important, que és que el PNB...
Però
uns eleccions molt especials,
sí,
que les pot perdre el PNB.
Sí.
Per primera vegada les pot perdre el PNB, i per tant això realment obliga, ja ho va fer l'altre dia l'Endacari, doncs a fer un pas més endavant i a pensar un cop més en aquesta pluralitat o en aquesta plurinacionalitat que tinc el conjunt de l'Estat. Allò que es volia fer a la transició política i que finalment es va embolicar amb el tema d'Andalusia, doncs ara podria ser una oportunitat per tornar-ho a fer. Això d'una banda. Per tant, per on podria anar el tema del referèndum com a mínim en primera instància? Home, recordem que teníem un estatut que al seu dia es va aprovar, que va ser ratificat en votació i que se'ns el va carregar, o que se'l va carregar el Tribunal Constitucional. Que allí, com deia aquell, allí empezó todo. Bueno, sí, en bona part, sí, Xavier. Perquè realment li van fotre una llisada que el van deixar sec en aquest estatut. I què és el que realment en aquests moments està vigent, tot i haver sigut aprovat i sigut votat. Per tant,
sembla que aquest és un relat que es va construir ex post, perquè en el moment, el 2010 i els dos anys següents, jo no recordo que la sentència del Tribunal Constitucional generés gaire polèmica.
Una manifestació que
un bon primer juliol que va ser massiva.
Sí, la que van treure el Montilla de pedregades, pràcticament.
Sí, sí, això no és veritat.
Escolta, la manifestació va ser massiva i el Tribunal Constitucional es va carregar 14 articles de l'Estatut i va reinterpretar a la baixa, que és el més important.
I es va produir diverses anomalies.
No defenso la sentència. Regeix a Catalunya un estatut que els ciutadans de Catalunya no hem votat.
No, no, és això, som de Ferran. Tu m'has dit, exactament el que estava intentant explicar. Sí, sí. És un estatut que els ciutadans de Catalunya no van votar. Per tant, home, és el moment de tornar a posar el punt en el qual es pugui reformar aquest estatut, plantejar aquest estatut, amb les noves consideracions que es vulguin fer, i aquí pot entrar-hi moltes del... Això, aquesta zona que deies dos de grisos, aquí sí que pot entrar-hi moltes coses d'aquestes. I, bueno, i votar-lo. I votar-lo. Això és un referèndum? No és un referèndum, òbviament, però sí que es va votar.
Sobre el tema de l'amnistia, hi ha una cosa que és... Clar, l'amnistia és el reconeixement d'un error... No em miris amb aquesta cara, Rovira? No, d'un error de l'Estat, no?
No, no,
sí,
no,
sí. No. Ferran Cas diu que sí, sí. Rovira diu que no, i Melero diu que...
Naturalment, sí.
No.
L'independentisme va fer una apel·lació política a l'Estat, va buscar... un diàleg, una negociació política, un procés polític, i la resposta que va fer l'Estat no va ser política, sinó que va ser repressiva. I ara l'amnistia seria reconèixer que per aquesta via ens vam equivocar i que el que vam fer no va estar ben fet.
Aquesta és una lectura que, òbviament,
anem als debats.
Es pot aprovar? No, acabo, Xavier.
Perdona, Ramon.
No, perdona, es pot comprar, i un altre és dir, escolti'm, el que vostès van fer en aquell moment doncs no va ser d'acord amb la Constitució que nos hemos dado todos, i per tant, bueno, hi ha un punt en el qual hem de tornar a posar la pilota a zero. És que totes aquestes interpretacions, aquí al final, Ferran, tota aquesta història quan acabi tot això, perquè acabarà i acabarà segurament, jo estic convençut de que acabarà, Jordi, no sé qui ho deia, que hi hauria acord, o en Xavi que deia que hi hauria acord de govern i tal, és que tornarem al punt zero. És que no creguis que hàgim avançat 10 quilòmetres endavant, Tornarem. Evidentment haurem après coses mentrestant, durant tots aquests anys. Però tornarem on estàvem el 2001. De fet, amb gent que ara està processada, gent que està amenaçada per anar a la presó, gent que està a l'exili... Tota aquesta gent que, això, tornem a posar-ho punt zero i tornem a començar. I per tant, jo crec que, bueno, aquesta situació l'han d'aprofitar.
Melero, Ana Gómez, Domènech, i si ha de dir una cosa també la Mònica Hernández, perquè...
Per descomptat, que és un reconeixement de culpabilitat per part de l'Estat. Els memorables debats sobre aquest tema de les Corts Constituents de la Primera República d'agost de 1931, el ponent de tot això, que era el Luis Jiménez de Sua, que era un diputat del PSOE, catedràtic de dret penal, i que després va ser president de la República a l'exili, un socialista de pata negra, deia dues coses. Deia la primera, diu, s'ha de restringir el dret de gràcia, l'amnistia i l'indult, s'han de restringir extraordinàriament. Per què? Perquè la República farà lleis justes i humanes i les aplicarà de manera correcta i igualitària. Per tant, no caldrà. Això sí, en supòsits molt excepcionals, amb una motivació política i portats per la necessitat de restablir la convivència, s'ha de deixar oberta la porta a l'indult i a l'amnistia. Aquestes són les... Però, evidentment, el propi constituent en aquest debat reconeixia que el pressupòsit de l'amnistia és un error comès per l'Estat. Llavors, hem de reconèixer, o sigui, els que vam apoyar d'alguna manera, no els excessos, evidentment, ni els excessos policials, ni judicials, que l'Estat tenia raó i que el procediment que s'havia portat aquí a Catalunya no era correcte ni era democràtic, alguns representants, els representants de l'independentisme, ho van dir públicament també. Nosaltres érem els que apoyàvem un Estat tirànic i dictatorial. O sigui, la meitat de la població de Catalunya ens hem de veure humiliats per la declaració.
Per l'amor de Déu. De veritat. Escolta'm, és que... Perdona'm, jo no sé si tu
ets... No, deixa'm dir-li una cosa, Ramon. I dictatorial que aprova l'amnistia. Per tant, Xavier, no, jo sembla que ho estàs portant un molt extrem, més enllà.
A més, a qüestió personal.
Li explicarem als oients que quan ha acabat de dir això, Xavier Melero reies.
Sí.
És dir, està provocant. Està provocant.
Es nota que ha provocat perquè està parlant tothom aquí. Un moment. Ana Gómez, digues, Anna.
No, jo el que no entenc, Xavier, és que feies defensant el senyor Forn, si creus que el judici era just i que la condemna
ja estem,
doncs era...
Ja estem, sempre amb la descalificació et persona. Escolta,
no,
jo vaig defensar el senyor
no.
Forn el mateix que vaig poder i vaig dir que el judici, que la sentència era injusta. Què més haig de fer amb això ja? Què haig de fer
doncs,
amb això?
Doncs però si jo et vaig escoltar argument, el judici...
Això és una descalificació et persona.
No senyor, no senyor.
No, ara escolta, deixa'm que digui una cosa, deixa'm que digui una cosa a favor d'en Xavier.
No, Ana Gómez, que fa una hora que no parla.
Un segon,
Ana.
No puc estar d'acord amb això.
Una cosa, Aviam, parem un moment, sisplau, que si no el mestre, avui que és el primer dia de classe del dimecres, us fotrà fora a classe. Anna Gómez, endavant, sisplau,
sí, fermaques,
gràcies.
La meva devoció, precisament, Javier, a la teva persona, va començar el judici, quan d'una forma, d'una manera ferma i molt convincent, vas dir que allò era una absoluta ignomínia i que no hi havia cap motiu per sentenciar-los i molt menys per jutjar-los i condemnar-los. En què em surts ara que l'Estat quede desqualificat amb l'amnistia? Ho sap tothom, que aquell judici va ser una ignomínia. Tu va ser el primer en dir-ho.
I que, no? Veure, i que té que veure una cosa amb l'altra.
Com que té que veure?
Jo ja vaig dir el que vaig dir d'aquell judici, però moltíssima gent no estàvem d'acord amb els mitjans
ja,
i procediments,
veure,
amb els mitjans
no
i procediments
mai.
Que va utilitzar l'independentisme. Moltíssima gent pensàvem que quan es van votar al Parlament de Catalunya les lleis de desconnexió s'havia vulnerat el dret de les minories polítiques a Catalunya. Els representants de l'independentisme, de la majoria, van dir posteriorment que l'espectacle de la votació al Parlament de Catalunya de les lleis de desconnexió havia estat una vergonya democràtica. I tota la gent que pensava...
Una vergonya democràtica perquè no hi havia cap capacitat de negociar.
Tota la gent que pensava en tot això som... el suport d'un estat tirànic.
No.
Jo no he dit mai això.
Això,
jo
Xavier,
jo el que t'he dit...
Això t'ho fas tot tu sol, eh? Ho dius tu sol i t'ho vas repetint tu sol. Però és que tu el mateix argument et contradius, perquè aquestes mateixes persones que van dir, van reconèixer, i és veritat, tens raó, jo tinc molts amics que van dir, hòstia, tu ens van passar de frenada.
Ho vas reconèixer públicament, està gravat, a més a més, no m'ho invento jo.
Per tant, això també vol dir que reconeixen que es van equivocar, és a dir, que són culpables d'haver portat Catalunya a una posició extrema? Sí...
Ja em perdonaré.
O no, Xavier. Vull dir, el tema és, tenim l'oportunitat de posar el comptador a zero. I començar de cap i de nou...
Jo voto per això, si és veritat,
ja
jo
estem,
voto per
tio,
això.
No donem més voltes, tu, intentem fer-ho fàcil.
Dos coses només. Una, quan hi ha la moció de censura que fa fora Rajoy i Pedro Sánchez demana la confiança de la càmera que porta que efectivament Pedro Sánchez sigui president amb una nova majoria que no només està formada pel PSOE, del tema Catalunya, Pedro Sánchez diu dos coses, i això és el 2018, perquè estem al 2023 ja. El 2018 diu dos coses. Diu, els catalans són l'únic territori de l'Estat que tenen un estatut que no han votat ells mateix, i això és una anomalia. I, per tant, la solució haurà de passar per una nova votació. I sobre el tema de la repressió, diu, hem d'anar just al moment, justo un momento antes que empezó todo a estropearse. I això es diu amnistia. Li poden dir com vulguin amnistia. I això és un compromís davant de la Càmera del 2018. Ho dic perquè podem eternitzar aquest debat eternament, però aquest compromís és el que probablement, o no, no ho sabem, igual no passa i anem a noves eleccions, el que es portarà a terme ara. Després, la interpretació sobre el que serà això, que jo dubto que sigui una interpretació oficial. Jo dubto que la llei tingui un preàmbul que digui exactament, ni el que diu el Medero, no, evidentment no dirà, somos una dictadura, no sé què, això no ho dirà, ni tampoc dirà, esto solo es para pasar la página y todos nos perdonamos y nos reconciliamos. No ho dirà, perquè la llei d'amnistia d'octubre del 77 tampoc no ho deia. Totes les interpretacions que s'han fet posteriorment sobre aquesta llei són interpretacions polítiques. La llei no diu res. La llei, bueno, sí que diu, todos para la calle, això és el que diu. Però això, per tant, jo crec que això és el que podria passar. Després, dos apunts sobre això. Crec que això s'hauria de solucionar i sobre el 2010. Jo també invito els oients, si es volen divertir una estona, a agafar YouTube i posar Montilla discurs sobre la sentència de l'Estatut. Perquè deixa pàl·lides alguns dels discursos de líders independentistes sentits posteriorment. Parlar d'un sol poble, de la ignomínia, no sé què. Vull dir, perquè el tema de que l'Estatut i que Catalunya viu una anomalia no és un tema de l'independentisme. És un tema que era amplíssimament compartit pel conjunt de les forces polítiques de Catalunya i això haurà de trobar alguna solució. I després, ens estem centrant molt en això, però jo crec que hi haurà investidura per una cosa també molt bàsica. De la mateixa manera que crec que això s'havia d'haver solucionat el 2018 i no ara, que els problemes que no solucionen en un moment tornen a entrar per la finestra, en aquests moments, aquestes eleccions generals, Esquerra Republicana ha sigut la quarta força política a Catalunya i Junts la cinquena. Ho dic perquè crec que Catalunya també ha indicat clarament... No, Catalunya, ningú no pot parlar per Catalunya. La majoria de la gent que va anar a votar va indicar clarament que la prioritat és que no hi hagués un govern de dreta.
I malgrat aquest mal resultat, tenen una força i tenen una pilota de partit que no s'haurien imaginat tenir. Però i anar amb una repetició electoral, no els deixarà en cap cas millor. Mm. És a dir, en el millor dels casos, igual. Els pot deixar igual, però segurament els deixarà o amb una clau més petita o compartida, o en què algun d'ells no serà necessari, o amb un govern PP-Vox en el que només el PNB tindria alguna possibilitat d'aconseguir alguna cosa.
Però un apunt només, eh? Aquesta clau no la tenen només pel PSOE o pels diputats que tenen, la tenen pels diputats de Bildu, la tenen pels diputats del PNV. Sí. Ho dic perquè aquest debat que es planteja només com un debat independentisme català-PSOE és un debat molt més plural i molt més hispànic, si es vol, del que es planteja. I això també estaria bé que ho tinguessin al cap. És a dir, perquè probablement i paradoxalment l'independentisme que ha plantejat sempre que Espanya és irreformable només té via, camí a fer a partir d'una transformació plurinacional de l'Estat.
I perdoneu-me, només, Jordi, si em permets, només... No?
Digues,
un segon, només un segon per dir una cosa. Hi ha un factor que crec que és determinant. Ha canviat la posició de Junts. Junts era un partit que estava enquistat en una posició que aquí no hi ha res a parlar, que no sortim d'aquí i tal, i ha tornat, no dic que faci l'antiga Convergència, òbviament tampoc estem en aquest territori, però ha dit, escolta'm tu, jo estic disposat a sentar-me i a parlar. Que, per cert, és el que ha fet durant els últims anys Esquerra amb moltes crítiques i moltes garrotades, eh? Però bé, és igual, benvingut sigui. Han dit, escolta...
Jo amb això, Ramon, no hi estic d'acord.
Les garrotades o que s'hagin canviat?
No, jo no estic d'acord en que Junts hagi canviat cap plantejament. Junts, el que crec que ha dit des del primer moment... Vaja, d'acord, tranquils.
Digues.
Jo crec que el que ha dit des del primer moment és que no vol que li torni a passar el de donar a la moció de censura a votar que sí a un govern progressista a canvi de res. D'acord. I que la taula de diàleg no ha servit per gran cosa, crec que també ja estarem tots d'acord, i que el diàleg no vol dir negociació.
Sí, segur que ens podem posar d'acord en les mancances, però que durant 4 anys Junts es podria haver assegut a la taula de diàleg, podria haver intentat negociar els pressupostos, podria haver intentat negociar els pressupostos amb el PSOE, podria haver estat més proactiva en la negociació de moltes lleis, és una evidència. Com també ho és que ara el context, com també ho és que ara el context pràcticament els obliga a fer-ho, perquè fins ara Junts no era necessària, i si m'apures, no era ni tan sols necessària Esquerra Republicana, que ho vam veure amb la reforma laboral, que el govern del PSOE i Sumar la va aprovar amb Ciutadans i amb una carambola, però la va aprovar, i la va aprovar sense Bildu i Esquerra Republicana. Ara resulta que Esquerra Republicana, que no era del tot necessària la passada legislatura, ara és absolutament necessària, i que Junts, que no era gens necessària la passada legislatura, ara és absolutament necessària. I Junts, a partir d'aquí, canvia d'estratègia i diu, doncs, juguem perquè sembla que hi ha aigua a la piscina.
Aviam, si el Mònica Hernández... Per acabar, Mònica Hernández, vols dir una cosa més?
Jo avui faig de reforç del mestre.
Sí.
Amb aquests tòtems que són éssers sobrenaturals, la veritat és que aquí ha pujat molt el to. Per tant, sí que estic amb el Melero i amb el Ferran que l'amnistia és un reconeixement per part de l'Estat de que no s'ha actuat bé o que no s'ha aplicat una regulació. Estic també amb el Ferran amb el que deia ara del canvi d'estratègia de Junts, i jo crec que ara Puigdemont, i ahir ho va demostrar, se sent reforçat perquè d'una banda els vots dels partits sobiranistes són necessaris per Pedro Sánchez, i també envia missatges domèstics, és a dir, deia el Ramon, ara no és l'hora del referèndum, i ahir el president no ho va posar en primera fila, però sí que ho va deixar anar, i jo crec que és un missatge intern que llença als seus, no ara sinó en una segona fase s'ha de parlar d'aquesta possible votació. Però vaja, és que m'he esgotat sentint-los a tots.
Sí, sí. Però espera, jo també. I igual que ara ve un tema, perdó, que hi ha una cosa que sí que ha sigut el gran tema de l'estiu, sobretot a la part final de l'estiu, que és el tema de Luis Rubiales, del famós petó, perquè no és un tema ja només del context futbolístic, malauradament. Perquè si fos d'un context futbolístic, el que estaríem fent era lloar la feina que han fet aquestes futbolistes a l'hora de jugar a futbol, que ho han fet tan bé que han guanyat un Mundial. Però a partir d'aquí hi ha aquella famosa imatge del petó del president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, que ve precedit per una mena de tocar-se la cardolla davant de la reina i de l'infanta. Vaja, que es pot tocar la cardolla quan vulgui i quedar igual de malament, perquè evidentment, com dèiem l'altre dia, és un senyor que va prendre modals veient el planeta de los simios. Però a partir d'aquí hi ha hagut una mena de glopada general on tothom s'ha hagut de posicionar. Alguns ho han posicionat tard i malament, com és el cas, per exemple, dels jugadors de la selecció espanyola masculina. Després de guanyar el Mundial femení, s'ha encarregat el seleccionador, que és una cosa que no acaba. Hi ha una guerra entre la Federació Espanyola i el govern d'Espanya, no oblidem això, amb, sobretot amb la Secretaria d'Estat per l'esport. No oblidem també que la Federació Espanyola i de la Lliga la porten dues persones, diguem-ho ara, que simpatitzen amb la dreta més extrema, tant Javier Tebas com ara Luis Rubiales, i per si la situació que ara no fos prou esperpèntica, ens hem assabentat que ahir el govern d'Espanya va confondre la capitana de la selecció espanyola, Ivana Andrés, amb una influencer que es diu Ivana Icardi. I què van fer? Bueno, que és ara Icardi, aquesta influencer, i no Andrés, va aparèixer a la llista de futbolistes que rebran la medalla al mèrit esportiu. Fins i tot es va publicar al BOE, el Bolletí Oficial de l'Estat. Però bueno, com que de vosaltres no he sentit la vostra opinió d'aquest estiu, del que ha passat, de Rubiales, de Bilda, de les noies del Petó famós, m'agradaria molt escoltar la vostra opinió. Per tant, Ana Gómez, vostè dirà.
Doncs mira, és una de les coses per les quals deia al principi del matí que he recuperat la fe en la humanitat. Perquè el masclisme de la Federació Espanyola ja fa tants anys que s'arrossega. Les 15 noies que no van voler anar a la selecció, algunes no van ni arribar a ser convocades i la guerra era absolutament oberta. I la reacció que va haver després de la impresentable actuació de Luis Rubiales, doncs m'ha reconfortat i m'ha... A veure, no, també seria exagerat dir que torno a tenir esperança, però sí que m'ha fet veure que el sostre de vidre i allò que moltes dones fa molt de temps que lluitem, no solament a casa, sinó a l'empresa privada, als mitjans de comunicació, al futbol, als esports, als mitjans de comunicació, al cinema, a la televisió, a la publicitat, aquest esforç que fem cada dia per buscar un món molt més igualitari, doncs, en certa manera, ha calat dins de la societat espanyola, perquè és una societat en general bastant conservadora, i la reacció que ha tingut davant del petó del Rubiales a la Jenny Hermoso, i sobretot, més que el petó, jo el que més escarrifant se'm va fer és a la compareixença d'ell el dia després, quan demanava perdó allò perquè l'obligaven i que no n'hi havia per tant, i semblava doncs, que els mitjans de comunicació, la caverna mediàtica, doncs, també li trauria ferro, i em va sorprendre molt agradablement el fet de que moltíssimes persones que no m'esperava van sortir a defensar a les noies de la selecció espanyola. I per tant, enhorabona, benvinguts al segle XXI, i un petit pas per les dones, però un gran pas per la humanitat. Molt contenta.
Belero.
Pues jo estic molt d'acord amb el que ha dit l'Anna, no? I tot i que, com ja sabeu, el meu interès pel futbol, sigui masculí, femení o mediopensionista, és absolutament inexistent. I que la meva idea del futbol, no de les aficions, pobra gent, el meu pare era molt aficionat i els meus fills ho són també, no. La meva idea del món del futbol és la de directius a la presó, és la de Jesús Gil al jacuzzi, és la de José María del Nido també a la presó.
Oi.
I aquests palcos d'aquestes llotges dels estadis que semblen expositors d'una charcuteria cara d'aquesta de la zona alta. Llavors, a partir d'aquí, jo només li desitjo al futbol femení que no comenci a agafar el que són els trets característics del futbol masculí.
Ferran Casas.
Sí, jo crec que això ha deixat en evidència tot aquest cas, no? El cas Rubiales, totes les mancances al món de la direcció de l'esport, de les federacions i singularment al món del futbol, no? Hem vist i ens ha esgarrifat i ha esgarrifat els que ho coneixíeu menys, els que hi havíem tingut doncs, per motius de diversa índole més contacte, ens ha estranyat menys, però ha deixat o ha presentat aquest món de les federacions de futbol com una mena de santuari del masclisme, no? On doncs, un president de la federació pot fer el discurs que va fer fa dos divendres el senyor Rubiales i pot ser aplaudit, per exemple, pel seleccionador masculí i pel seleccionador femení. Després també la importància d'aquesta generació de jugadores, de futbolistes, que amb totes les limitacions i totes les contradiccions que es vulgui, però que absolutament estan fent de trencagel, no? I això em sembla que és molt important. I després també a nivell de la nostra societat, doncs, hi ha coses, i és evident, i s'ha vist amb el tema d'en Rubiales, hi ha coses que han deixat d'estar acceptades, han deixat de ser normals, i cada cop grinyolen, escandalitzen més, i es paga penyora. L'endemà de que es demanés la dimissió, quan semblava que anava a dimitir pel seu propi peu el president de la federació, la Irene Montero, la ministra d'Igualtat en Funcions, va fer un tuit que ella va dir, el feminisme ho està canviant tot. Jo crec que no ho està canviant tot, però que sí que està canviant moltes coses, i això és bo, i diu a favor de la nostra societat. És a dir, que el senyor Rubiales s'hagi quedat tan sol, finalment, i que la seva actitud hagi estat tan, de forma majoritària, condemnada, és bo, i costarà, es farà més difícil que casos d'aquests es tornin a repetir i que algú pugui pensar en sortir-ne impune, sobretot.
Ramon Rovira.
A veure, Rubiales és un quillo. És així, i els quillos fan aquest tipus de coses, però això ja ho sabem. És que aquí hem descobert una persona que fa 5 anys que és president de la federació.
Els quillos i els que no són quillos, Ramon, que
bueno, n'hi ha per tot arreu. Jo parlo d'aquest, d'altres no sé. Però ja n'ha fet d'alçar d'un campanar. Hi ha hagut casos com un viatge a Nova York en el qual es van... El tema, que també s'hauria de començar a mirar, de la Copa d'Espanya que es fa ara a Aràbia Saudita. Aràbia Saudita, per cert, paradigma de la democràcia i de la llibertat i els drets humans. Allà van. És un quillo, i els quillos fan aquestes coses, però no oblidem
però
una cosa.
Però això ho feia amb el Piqué, no?
Sí.
Que hi ha quillos autòctons, també.
Hi ha de tot. Vale. Hi ha de tot, però per això dic... L'Anna em diu, no, és que n'hi ha molts. Bueno, escolta, que n'hi hagi molts no vol dir que no puguem parlar-ne d'un concret. Però és que jo crec que més que un tema de masclisme, que també, això el que revela és lo podrit que està el món del futbol. El futbol professional està corcat de dalt a baix. Quan entren tants milions, quan hi ha un país com és Aràbia Saudita que es dedica, xec en mà, a anar a comprar jugadors per blanquejar una dictadura de les pitjors que hi ha al món, però això en diguem futbol? Això en diguem esport? Això què és? Això no és res, això és... política de la pitjor categoria, podem dir un país que es dedica doncs, a anar pel món allò, tapant aquest sí que van tots...
Però el Rubiales aquest s'ha convertit en l'assa dels cops ideal.
Bueno, però és que això ha servit, i amb això sí que estic d'acord amb el que es deia abans, que ha servit per destapar tota aquesta situació. No dic que això es resolgui, ja et dic ara que no crec que es resolgui. Dues coses més. Els jugadors de futbol professionals, vaja quins altres. Escolta, aquí, que jo sàpiga,
ja, no
hi ha hagut un o dos...
Ara parlem del masclisme.
Han sortit un... Espera, encara no estic. Que han sortit un o dos a dir que donaven suport a les jugadores de la selecció espanyola. Els altres han callat tots com uns morts. Com uns morts. Excepte algun que ja no juga aquí, que ha marxat i que ara juga, per cert, a Miami, no em sembla? Que ha jugat amb el Barça.
L'Iniesta,
o el Busquets, o que han fet aquest tipus de comentaris. Escolta-me, en definitiva, tota la situació que s'ha posat sobre la taula és d'una descomposició absoluta d'un món que està marcat pels calés, que això no té res a veure amb el món de l'esport, i quan entres en aquest territori tens un problema, que és que les tecles que regeixen no és si el pilota entra o no entra, sinó que els que dirigeixen allò perquè m'interessa que guanyi aquest o m'interessa que guanyi l'altre. Jo no estic, no sé si es compren partits o no es compren partits, si aquest, el Negreira aquest, manipulava o no manipulava, suposo, però vamos, molt clar, tot això tampoc ho sembla.
Aviam.
Sí, vull dir una cosa molt greu.
Jo seré breu perquè
sóc dona de ràdio i sé controlar el temps.
Gràcies.
Una cosa, Ferran, les federacions són santuaris del masclisme, sí, però malauradament no les federacions. Això, i tu ho saps, passa en molts contextos, passa en el periodisme polític, és a dir, hem viscut casos així i hi ha després molt poc corporativisme amb aquests temes. Sí que estem parlant de masclisme, Ramon Rovira.
No únicament de masclisme.
Sí, però en aquest cas jo crec que també, hem de centrar el debat
també.
Aquí.
Sí,
perquè de quillos com el Rubiales en tenim, no en el món del futbol, insisteixo, en tenim aquí mateix, a Catalunya, en tenim en les nostres feines habituals, vull dir...
Però Mònica, jo no he dit el contrari,
Sí, però tu has dit, bueno, però aprofitem per parlar d'aquesta persona.
Sí, que volies emmarcar-ho en un tema
que estava molt emmarcat en un context de futbol una mica castizo, saps? I en tenim aquí també, vull dir, que n'hi ha molts.
Perdoneu-me, però potser per omissió no he dit... Ho aprofito ara per dir-ho. Sí, aquí també n'hi ha.
Sí, i després també diré, crec que si el senyor Rubiales, l'endemà del petó, hagués sortit i hagués dit, escolta, perdona, mira, em vaig equivocar, estava super eufòric en aquell moment, és que això no s'hauria fet tan gros. També ho penso, malauradament.
Xavi Domènech, sisplau.
Jo, molt ràpid, més enllà dels quillos, els quinquis, que jo crec que el masclisme supera qualsevol... No ho centraria en un tal. Jo només dos comentaris. El primer, perquè s'ha dit moltes coses que estic d'acord, per mi sí que és una demostració de que el feminisme, malgrat els debats interns que té, que a vegades són d'una virulència enorme, segueix sent el moviment social, cultural i polític més potent que hi ha en aquests moments. O sigui, em sembla indiscutibles, és la demostració que fa la capacitat de reacció col·lectiva que es produeix davant del cas Rubiales, que és que ho transforma absolutament tot. O sigui, transforma una persona que estava xulejant, perquè ja no només el tema del vídeo, hi ha l'assemblea, jo crec que el moment clau és l'assemblea. Ah. O sigui, el moment de l'assemblea, que és quan surt a la Leche Putella i es diu s'acabó, és perquè és absolutament ja indecent el que s'està produint en aquests moments. En aquests moments el feminisme ha demostrat, no sé si és el... és el principal factor de canvi que hi ha en aquests moments en aquest país i el principal factor de resistència, i amb això em referia al segon comentari. La reacció del PP davant d'això és una cagada monumental, absolutament monumental. La reacció de Feijóo intentant desviar l'atenció altra vegada cap al govern tal, és absolutament... Per què? Perquè els dos factors que expliquen que no hi hagi un govern d'extrema dreta, un és el vot de Catalunya, que evidentment això s'ha dit i estic d'acord, l'altre és el factor de les dones. Deixa'm acabar amb això. Sisplau, en la mesura que Rubiales s'identifica amb Vox, i Vox és el que ha sortit a defensar més això, i que Vox és necessari per fer governs al PP, tindran a la dreta espanyola, té un problema de llarg abast, de llarg abast per poder governar.
Sí, sí, amb el feminisme i amb el tema territorial.
El César, el que és del César, eh? Jo amb això la reacció de la Cuca Gamarra la vaig trobar exemplar,
sí, però,
la vaig trobar aplaudible, i això precisament és el que em demostra que no solament és una part de la societat la que ha evolucionat, sinó en global, que això és el que fa avançar les societats. Va ser una reacció exemplar per mi.
Sí, però després hi ha la reacció posterior del Feijóo, i no està en la reacció del PP, sinó és el fet que el PP ha de pactar necessàriament per governar amb un partit que és Vox, i això genera un problema.
Puc remar en contra?
Sí, tant.
Bueno, sóc, és a dir, per polemitzar, eh?
Ets el jefe?
No, remar en contra, és a dir, no sobre la forma de les opinions, perdó, sobre el fet de les opinions, només faltaria. Sobre el fet que aquest és un tema que s'ha de debatre, hi ha moltes vegades que no es debat, que no s'accepta el debat, que no s'accepta que hi hagi debat amb segons quins temes. No estic parlant del petó, Déu nos un guard, no estic parlant del petó. Estic parlant, per exemple, de si s'ha de... si el seleccionador espanyol s'ha de destituir. Ha guanyat el Mundial de Futbol Femení. Una. Clar, si igualem... És a dir, avui llegir una cosa que a mi... Jo que ja sabeu que la cabra tira el monte, jo vinc del periodisme esportiu, i no només no ho descarto, sinó que m'agradaria tornar-hi algun dia. No ho dic perquè, com que fa molts anys deien el que vale, el que no pa deportes, doncs ara no. Jo soc el que jo ho reivindico sempre i ho reivindicaré sempre. Però sí que és veritat que si igualem en el discurs d'homes i dones, per exemple, avui he llegit una cosa que no m'ha agradat, i ho he llegit a diversos diaris, que és que les futbolistes, sí, algunes futbolistes, estan en contra de que hagin col·locat aquesta substituta perquè és la segona entrenadora. Jo, si estigués fent un programa d'esports i fos i parlés de la selecció d'espanyola masculina, diria que em sembla intolerable que no sigui cap d'aquests nois, d'aquests jugadors de futbol, a dir públicament que no els agrada aquest seleccionador que els hi han posat ara aquí al davant. No? És a dir, hi ha un punt que, per exemple, a Bilda, que a mi em sembla un personatge patètic des d'un punt de vista futbolístic, perquè totes les jugadores, totes, van plegar, bueno, la majoria de jugadores van plegar en contra del que feia aquest home, clar, se l'ha encarregat per aplaudir en una assemblea?
Bueno, i per la seva actitud, no? Actitud defensant o al costat de Rubiales, sí, i poc empàtica amb les jugadores. I quan tu surten les jugadores i diuen no tornarem a la selecció fins que això no canviï, jo crec que apunten cap aquí. Altra cosa és que després i hagin posat aquesta entrenadora, tot el dret de la federació, no tinc una opinió formada sobre si és bona o no, i que surtin i digui que no els hi agrada, bueno, això ja entra dins de la cosa dels esports. De fet, sí que hi ha alguns jugadors als que els hi hem vist posar i treure entrenadors, com Leo Messi. I ens ha semblat bé, ho hem acceptat, i hauríem estat molt contents alguns aquí de que hagués tornat al Barça.
Jorge Vilda era la crosa del Rubiales, i en Jordi, sí, sí, tu saps perfectament,
sí, 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 sí,
que quan va començar la guerra de les 15...
Tens raó,
els seus aplaudiments allí, i vaja, sí, no és cap secret, no. Pots parlar amb...
I per què no s'ha encarregat el masculí, llavors?
Això és una bona pregunta.
Perquè ja vas veure el comunicat del masculí.
Bueno, el masculí... Ha sortit avui... Bueno, aquesta nit passada, Onda Cero, ha sortit el capità de la selecció espanyola, del Madrid, el Dani Carvajal, no, de la selecció espanyola, que és el Bramorata, dient una barbaritat, que ha sortit Marc Roses des de Mèxic dient-li que ja sabíem que era un masclista com un fatxa, literal. literal.
El Crosas no està allà on pela.
No. Bueno, escolta'm una cosa.
De totes maneres, Jordi, perdona'm una cosa. Jo crec que en el fons d'aquesta història... No, res, 30 segons.
Ui.
I no únicament pel tema del futbol, sinó per altres esports. A veure, ho diré molt ràpid. Els esportistes masculins veuen que apareix un fenomen que és l'esport femení, passa, per exemple, amb el tema del tennis, va passar en un moment determinat, i passa amb altres esports, i, home, veuen una mica amenaçada una posició de privilegi que ells han tingut durant molt de temps. I això no és fàcil no és fàcil, és fàcil des del que estem aquí, però imagino que el que està dintre deu pensar, hòstia, si encara em tocarà el rebre aquí, a l'hora de repartir, perquè al final el pastís és el mateix. Vull dir, s'ha de repartir. I si s'ha de repartir per la meitat, doncs te'n toca menys, això està claríssim, no? Per tant, sobretot, si més si tinguem en compte que molts d'ells són gent molt jove i que, bueno, i que tampoc estan... Ho dic en el sentit de que jo el que he trobat una de les coses pitjors és la falta de reacció per part dels seus col·legues professionals homes en favor d'aquestes noies. I això ho hauria canviat tot, perquè tots sabem el que arrosseguen quan aquesta gent parlen.
Ara, mira, els 11 en punt, ara anirem a...